ja són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party.
Say what? Si parlem de bons hàbits, parlem també, evidentment, de nutrició, una cosa que ens afecta el dia a dia, i ho fem amb l'Anabel Fernández, que és directora de nutrició de Coa Center. Anabel, bon dia.
Bon dia, Noemí.
I avui parlem de, de les conserves, perquè moltes vegades anar a comprar cada dia al mercat no ho podem fer per les presses, que és un gran mal aliat, les presses, i tenim moltes coses amb llaunes, amb pots de conserva... I hem pensat, vols dir que sempre són sanes o no? A veure, Anabel, tu què en penses?
Clar, a veure, sempre és millor el fresc, però al final hem de pensar que el que està en conserva no és tan dolent. De fet, moltes vegades conserva molt bé els nutrients i, a més, dura molt. Amb la qual cosa, tenir una reserva a la despensa d'aquestes conserves és una meravella. L'única cosa que hem de saber escollir, pues, quines sí i quines potser no.
Clar, i això suposo que també té a veure amb quin... la manera que s'han conservat, és a dir, que hi trobem a part de l'aliment aquell.
Clar, moltes vegades, molta gent mira el que seria la taula de quilocalories, de greixos, tot això, que això moltes vegades mirant les etiquetes no és el més interessant, o sigui, ho pots mirar, sí, però el que hem de mirar sobretot són els ingredients, ¿vale? I la taula ens serviria sobretot per mirar un ingredient que a les conserves és important, que és la sal. La sal que porta l'aliment hauria d'estar per sota d'un gram per cada 100 grams d'aliment, a partir de 1,2 i hauria de ser una cosa que potser sigui més esporàdica o que es fiqui en poca quantitat. Per exemple, les típiques, no sé, alcaparres, que potser fiques 3 o 4, clar, no et posaràs 100 grams d'això, no? Llavors, bueno, si són més saladetes, no passa res, però si no, hem de mirar la quantitat de sal. I després ja ens aniria més a la llista d'ingredients, que seria més interessant. I allà podem valorar, per exemple, el tipus d'oli que s'utilitza, que ens interessaria que si fos oli d'oliva verge extra, o almenys oli d'oliva verge, si pot ser. I després també, una cosa que a vegades trobem i que ens espanta, perquè ara està com així la cruzada contra el sucre, no? Llavors,
sí, és veritat.
La gent quan veu sucre, no, això no, però normalment a les conserves el sucre es posa en molt poqueta quantitat i es fica com un ingredient tecnològic per conservar, per exemple, o per exemple, en els tomàquets, això ho fan les àvies, tu fiques tomàquet a la salsa de tomàquet
i li treus l'acidesa.
Exacte, és per això, no és perquè vulguis que estigui dolç, no? Llavors són quantitats una miqueta moderades. Llavors, en aquest cas no ens hauria de preocupar tant, hauríem de mirar això. Clar, després hem de veure amb què estan, per exemple, hi ha conserves de verdures, hi ha conserves de verdures o de llegums que estan amb altres ingredients, no? Per exemple, una fava d'asturiana, doncs pues, clar, ja no és el mateix que fer-te unes faves, no? Llavors hem de veure quin tipus de ingredients tenim. Porten per escollir una miqueta millor.
Podríem dir que els més essencials, com més per exemple, és a dir, verdures, llegums, peix, arròs, que no estigui barrejat, que cada cosa sigui una cosa concreta.
Exacte.
Més fàcil és de que sigui una mica més.
Exacte. I llavors, moltes vegades la gent s'espanta i, per exemple, les verdures en conserva són una molt bona opció. Jo sempre a la gent li dic que tingui a casa, doncs, per exemple, una mongeta tendra d'aquestes que van en pot, o unes carxofes d'aquestes també que van en pot. I al final tot això, la gent s'espanta perquè moltes vegades veu que porta, al final, que estan fent és posant-li aigua, sal, i ho posen a coure perquè s'escaritzi.
Abans es feia a casa, així.
Sí, és veritat, ho feia a les àvies.
Sí, al bany maria, els pots.
La meva àvia encara ho fa.
Encara ho fa, sí. La meva mare també. Sí.
Llavors, bueno, això al final és una cosa que s'ha fet tota la vida perquè s'aguanti més l'aliment, no? Quan feien aquestes recollides, abans els nostres tenien or, doncs feien la recollida de l'or, llavors feien els tomàquets.
S'agafaven els productes quan tocava,
clar.
Quan n'hi havia, i s'havien de fer mantenir perquè quan no n'hi haguessin es menjaven de la conserva, no d'altres, ni d'estar en càmeres ni res d'això.
Exacte.
I tu creus que seria millor llavors comprar les verdures en pot que congelades o no?
No, la veritat, bueno, és molt similar. Realment, similar. Tant congelat com en pot, sí que és veritat que manté bé els nutrients. Sí que és veritat que la congelada, al no estar submergida amb aigua, potser hi ha certs nutrients que es conserven millor, que són els hidrosolubles. Els hidrosolubles s'estan passant a l'aigua, llavors potser perdem una miqueta amb aquella aigua de nutrients hidrosolubles. però sí que és veritat que hi ha altres nutrients que, com coem, estem augmentant. Per exemple, el licopè del tomàquet, que és un antioxidant, quan estem posant-lo a coure, s'està potenciant.
A veure.
Llavors, al final, el que traiem per una banda, doncs potser per una altra ho estem guanyant. Llavors, sí que és veritat que la gent té por perquè porten additius a vegades, però els additius moltes vegades són per donar-li una miqueta d'acidesa. Per exemple, està que a vegades porten àcid cítric, que al final és el que porta la llimona. És com tirar-li un xurreto de llimona, però sense el sabor, amb la qual cosa moltes vegades són bastant, bastant naturals, per dir-ho així, amb la qual cosa jo ho faria. I també el tema de les llegums. Les llegums, molt poca gent es posa ara a posar en remull uns cigrons o...
No tenim temps. És el temps el que ens fa
fallar. Ara jo crec que el 90% de la població, si vol menjar llegums, a part de les àvies que van al mercat, normalment el que fem és agafar aquests pots de llegums, que estan molt bé. I el líquid d'aquestes llegums moltes vegades es pot utilitzar.
Sí, oi? Perquè moltes vegades deien, no, que aquest líquid s'ha de llençar...
Sí,
que...
la gent no té por i ho fa molt netejat. Però, de fet, hi ha receptes
amb el líquid
que es diu aquafaba, i l'utilitzen per fer receptes, per exemple, per fer algun postre o alguna coseta així, amb la qual cosa no passa res. Al final és aigua de cocció dels aliments, amb la qual cosa, bueno, està bé, és una altra manera d'utilitzar-ho. I per altra banda estaria la part dels peixos, que ja sí que és veritat que a vegades la gent té una miqueta de por.
Les tonyines tenim molta por. Últimament se'n parla molt de la tonyina.
La tonyina el que passa és que té molt mercuri, ¿vale? Però sí que és veritat que la tonyina que té més mercuri és la tonyina vermella, que és la més gran. O sigui, al final això és com la xarxa tròfica, no? El peix gran es menja el petit, i quan més gran és el peix, més mercuri té, no? Clar. Perquè està acumulant el de tots els petits. Llavors, la tonyina vermella, que seria potser la que venen a la peixateria, aquesta que és bonica, no?, que et fan el tataki i això, aquesta porta molt mercuri, que no vol dir que no puguis menjar mai, però potser no és el que has de fer com més habitualment. La de les llaunes no et fiquen aquesta, ja t'ho dic jo, la tonyina vermella, et fiquen tonyines una miqueta més petites i tenen menys quantitat de mercuri. Però de totes maneres, ens podem anar a altres conserves, per exemple, les sardines, que són més petitonetes, bueno, a vegades la cavalla, la melva, bueno, el barat seria tot això. Al final són peixos que són de tamany una miqueta més intermig, llavors porten mercuri però una mica menys. Al final, bueno, el mercuri ha acabat als mars, amb la qual cosa molts peixos en tenen, i sí que és veritat que hem de mirar risc-benefici, no? I al final el benefici que ens donen és molt alt, amb la qual cosa només hem d'evitar pues, certs peixos, com per exemple la tonyina vermella, l'emperador, el tauró, aquests que són molt, molt, molt més grans, per nens que són menors de 10 anys o embarassades. La resta de la població només hem de tenir una miqueta de cura amb la freqüència, però les llaunes de tonyina no entrarien, serien aquí un contingut mig, amb la qual cosa es podria menjar, no hi hauria cap problema. I després hi ha moltes altres opcions, no tenim escopinyes, tenim moltes vegades, moltíssimes coses que venen en llauna que potser no són pel teu dia a dia, però un dia que vas apurat, doncs mira, aquí tens proteïna de bona qualitat.
Clar, sí, sí. I no sé, ara també cada vegada veiem més arròs amb els elements que podem cuinar fàcilment i ràpid, potser no ens hauríem de relaxar tant, no?
No, o sigui, jo al final, bueno, a veure, l'arròs, si el pots fer a casa, però si vols fer l'arròs aquest d'un minut i listo, no?, que tenen la gent a casa, doncs ho pots tenir. Jo sempre dic que a vegades aquestes coses van bé tenir-les pel dia que tornes de viatge i no s'ha anat a fer la compra, o has tingut una setmana horrible i no has passat pel supermercat, llavors, doncs, bueno, tenim
de
aquestes
reserva,
opcions.
Sí.
Llavors, això l'únic que hauríem de mirar, doncs, que millor fossin integrals i que estiguessin cuinades amb un bon oli. Hi ha algunes que estan amb oli de girassol i altres que estan fetes amb oli d'oliva, doncs llavors intenta escollir les que tenen un millor oli, i si són millor les integrals, millor que no les que són refinades. Però per la resta jo crec que les llaunes ens donen, doncs, això, la possibilitat de tenir aliments saludables a casa i que no seran pel teu dia a dia, perquè sempre és millor els frescos, però per aquells moments que estem apurats, que tots tenim, doncs benvingudes siguin.
Exacte, que ens poden salvar de molt. Doncs com sempre, moltíssimes gràcies, Anabel.
A tu, Noemi.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Oh, yeah. Avui viatgem i volem anar al que podríem dir un petit paradís per als amants del mar, del busseig. Anem a Raja Ampat i ens en parla el Marc Magem, que ell, juntament amb la Cristina, van voltant pel món, ens trobareu a Locatés pel món, i volem que ens ho expliquin. Marc, bon dia.
Bon dia.
Tu deies que era, clar, un lloc super exclusiu perquè gairebé no hi va ningú encara.
Clar, és conegut per la gent que li agrada el mar, pel submarinisme i per fer snorkel, i és un lloc magnífic, al·lucinant.
Això està situat, a veure si ho dic bé, a la illa Papua, però a la Indonèsia.
Sí, a la part indonèsia.
A la part indonèsia.
Sí, perquè Papua és una illa que la meitat de la illa pertaneix a un país que es diu Papua Nueva Guinea, i l'altra meitat de la illa pertaneix a Indonèsia. I aquesta zona que es diu Raja Ampat són diverses illes, i el lloc és al·lucinant, s'ha de conèixer.
Com hi arribes, primer que res? A veure, com hi anem?
Doncs a avió fins a Indonèsia, i d'Indonèsia hi ha diverses formes. O pots arribar en avió fins a la ciutat més gran, i després des d'allà moure't amb vaixell, només es pot arribar amb vaixell. I amb vaixell arribes a l'illa principal de Raja Ampat, i des d'allà has d'agafar barquetes petites. Bueno, un cop arribes al Parc Nacional de Raja Ampat, has de pagar... Quan jo vaig anar el 2018... eren 70 euros l'entrada al parc.
No és gens car.
El?
No és gens car, dic que...
Bueno, per mi en aquell moment era una mica car, perquè l'entrada a un parc era... Hòstia, 70, era car, però bueno.
Però entres i ja t'hi quedes,
sí,
no?
Sí, ja pots quedar allà el temps que vulguis. I pots moure per totes les illes. Uh-huh. I has d'agafar barquetes per anar... Hi ha moltes illes, llavors has d'agafar una barqueta de gent nativa que et porta a l'illa que tu vols, i tens que quedar-te amb aquesta gent. Perquè allà no hi ha ni restaurants, ni hotels. Vam veure que estaven muntant algun hotelet,
és a dir,
així, pensions...
Potser si algú hi va ara, sí. Es trobi ja algun hotel o alguna infraestructura més turística.
Sí, però hi ha moltes illes que només hi ha bungalows, que ells li diuen homestay, que tu et quedes allà a dormir i ells et preparen el menjar, perquè no ve restaurants ni supermercats, doncs t'has de...
Estàs a despenses a ells, una mica,
sí.
No? El que et puguin oferir. No pots fer reserva amb temps, clar.
Sí, hi havia algunes pàgines... Quan vam mirar, però allà no hi ha internet, llavors era la connexió era molt dolenta i...
És a dir, que és una mica aventura, eh?
Era aventura allà, total.
Que suposo que per això hi ha poca gent, pocs
clar,
turistes.
Exacte.
Uh-huh. I llavors, una vegada veu arribar, us vau moure amb barquetes, en aquest cas sí que totes són pagant?
Sí. Aquí sí, aquí s'ha de pagar tot, no pots fer barco stop, ni barqueta stop, ni res de res.
Ni a canvi d'estar tants dies a la barca treballant tampoc, no serveix. Uh-huh. I què tal la gent?
La gent molt maca, molt divertida, sobretot eren molt divertits. És Indonèsia, no? Però al ser la illa de Papua, doncs el curiós és que eren com els aborígens australians, eren de pell marrona, cabell afro, així com una barreja d'africà i aborigen australià. O sigui, una barreja molt curiosa. Però amb els suixa...
Estirats. Més oriental, no?
Sí, exacte. I eren cristians, perquè tot la majoria d'Indonèsia és hinduista i musulmana, i amb aquesta illa són cristians.
Ah.
Llavors hi havia esglésies cristianes també. Llavors era una barreja molt curiosa. I el que recordo molt és la vida marina
clar,
era
que són illes petites, és evident que han de viure de cara al mar.
Sí.
No hi ha una altra.
Sí, però hi havia tanta quantitat de peixos, tanta, i taurons balena, i mantes ratlles de 4 metres. Havia el tauró balena, taurons petits de corall. Bueno, és que només que facis snorkel amb les ulleres, que et tiris dintre l'aigua, comencis a nedar una mica, al·lucines, perquè jo no havia vist mai tant de corall, tants peixos, tanta varietat de peixos d'animals.
Més que Nova Zelanda, més que
molt
Austràlia.
Més que la Gran Barrera de Coral, però molt més.
I en aquí hi ha risc, és a dir, és perillós trobar-te segons quines espècies?
Perillós no, perquè els taurons que arriben són taurons de corall, que són taurons de metre i mig, li diuen black tip i white tip, que és l'aleta de color negre o blanca, i després el tauró balena, que és inofensiu, les mantarratlles, si no les molestes, són inofensives també. Jo la veritat ho recomano molt, és un lloc molt molt xulo, i pels amants del mar és un lloc espectacular.
I escolta'm, qui vulgui desconnectar, si dius que a sobre no hi ha cobertura, ja és
clar,
la bomba,
fantàstic.
No? És realment per fer una desconnexió al complet.
Sí,
el menjar te'l preparaven ells, però què tal era?
Ells. Bé, peix.
Evidentment.
Peix, arròs amb coco i bueno, patata, feien de tot.
Sí.
Pasta, però sobretot molt de peix.
Uh-huh.
Molt de peix. I la gent és molt, molt, molt divertida.
Sí.
Perquè la gent nativa que vam conèixer eren molt agradables.
La llengua? En anglès?
La llengua en anglès.
cap problema, eh?
Sí, una mica, si algú sap Bahasa, que és la llengua d'Indonèsia, millor.
Clar, m'imagino però... que la gent normal no sabrem no, no. parlar així, per tant, anglès, al final,
sí,
no?
Sí, anglès, sí, parlen, parlen
no hi havia una mica problema.
No, saben lo bàsic,
igual
que
nosaltres. Bueno, ara sí, una miqueta. Val, o sigui, per menjar i per
sí, per lo bàsic, viure. Per lo bàsic, sí. Quasi vols aprofundir, no? Però amb el llenguatge del cor i dels gestos ja... Ja t'ha...
Que al final és el llenguatge sí. que més utilitzeu vosaltres quan viatgeu, sí. no? M'imagino, quan viatgeu la Cristina i tu.
Sí, correcte.
Doncs aquí avui hem volgut anar a Raja Ampat, ho dic bé, sí. Raja Ampat, a la Indonèsia, a la illa de Papua, per conèixer aquest món marí tan espectacular i que ens diu el Marc, aneu-hi ara perquè d'aquí no res, igual ja això es fa superpopular... i ja estaven començant a fer infraestructura turística, però sí. seria encara una de les zones verges que queden sí. pel mar, no? Prop del
sí.
mar.
És que és espectacular.
És espectacular. Doncs hi anirem, com sempre, si voleu seguir-los, el Marc i la Cristina els trobareu a Locates pel món. Marc, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
I mentre preparem viatges pels dies de vacances que han de venir, volem gaudir del camí i en Jordi Margarit ens fa una proposta per fer una sortida a casa nostra. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Noé. Si aquests dies seguiu els actes religiosos, i si no també, sabreu que avui és una vigília de la llum. Certament arriba la Pasqua, un temps d'il·luminació i festa enmig la foscor. I de nit, quina és la llum que més apreciem? Lluna i estrelles, efectivament. Doncs va. Avui us porto al Santuari de les Estrelles, una denominació encertada del Parc Astronòmic del Montsec. Cal anar a la Noguera, prop d'Àger, i allà, a banda de gaudir 24 hores de tranquil·litat, a la nit tindreu al vostre abast un cel com mai l'haureu vist. El Montsec gaudeix d'una distinció com un dels llocs més nets d'Europa i es considera una finestra oberta a l'univers. El Santuari de les Estrelles acull un observatori que fa les delícies tant dels curiosos com dels apassionats a l'astronomia. Parlem de viure una experiència on es fonen els límits de la Terra i el cel. L'ull del Montsec és el tret distintiu. Un planetari únic, amb una cúpula majestuosa de 12 metres, que d'una manera quasi màgica, tot de cop s'obre i et plantifica davant els nassos un espectacle inenarrable. L'univers en tot el seu esplendor. I a banda d'aquesta joia planetària, el centre d'observació ofereix un parc de telescopis que permeten explorar els detalls més ocults del cosmos. Un viatge a través del temps i l'espai en cada mirada. Preneu nota, Parc Astronòmic del Montsec. Tots els llums del cel al vostre abast.
Parlem de llibres i fem recomanacions. Hi ha moltes editorials que ja marquen una línia que dona garanties. Per nosaltres, Angle Editorial és una d'aquestes editorials de referència. Tenim avui a la Rosa Reyes, que ella és editora d'Angle Editorial. Rosa, benvinguda, bon
moltes
dia.
Moltes gràcies.
I justament el que volíem fer avui era que ens fessis alguna recomanació, però vam dir, escolta'm, a vegades parlem de novetats i hi ha perles dintre de les editorials que convé també rescatar una mica perquè marquen la línia editorial i, per tant, val la pena donar-los el lloc que mereixen. I en aquest cas, jo volia que comentéssim el llibre Res a tema del Julian Barnes, que és un llibre que és una delícia i que forma part de tot un seguit de publicacions d'aquest personatge que per mi ha estat una descoberta, però evidentment per vosaltres no. Per tant, et cedeixo la paraula perquè ens situïs en aquest llibre, bueno, i en aquest autor, no?
Primer, moltíssimes gràcies, Noemí, per dir com Angle Editorial de referència, perquè és veritat que portem molts anys editant, mm-hmm. i bueno, que tenim ara estem en un moment amb molta visibilitat a llibreries, i també amb un sector molt potent en català, és a dir, que destacar dins de tot el que s'està fent al sector és realment una sort. I em preguntaves per Julian Barnes. Julian Barnes és un dels autors que publiquem des de fa molts anys. La primera novel·la d'ell que vam publicar va ser Arthur i George, i ara no en sé dir, però deu ser de l'any 2000 i poc. I Res de témer és un llibre fascinant, realment, i és una d'aquestes anomalies de l'autor, perquè és un autor que fa tant novel·la com el que diríem, no sé com dir-li, assaig cultural. Uh-huh. De fet, Julian Barnes, el primer llibre que va publicar en aquest sentit i que va tenir moltíssim èxit va ser El lloro de Flaubert, que és una reflexió sobre la cultura francesa de la que ell és un enamorat. I Res de témer és un llibre sobre la mort. Dit així, pot donar una mica de bajón, no, als oients,
però
és tot el contrari. És un llibre que parla de la mort i que està ple de vida.
Sí, sí.
No només de la vida de la seva família, perquè ell fa una reconstrucció familiar de com van viure la mort els seus pares i de com ell pensa que s'aproxima a ell a la mort.
Uh-huh.
Em conversa sobretot amb el seu germà, que el seu germà és filòsof. Aquest llibre l'escriu quan té, crec que 62 anys, és a dir, que ha passat ja al mig del camí de la seva vida, no? I bé, és un llibre on es parla de què passa quan un ateu o un agnòstic, no? S'enfronten a la mort. Què passa quan no hi ha una creença en Déu? I a partir d'aquí, doncs, fa una història cultural de moltíssims artistes, de moltíssims escriptors, de com s'han enfrontat a la mort, d'això, de cada cop que parlem de la mort, de fet, l'oposat és la vida, i per tant és un llibre que està constantment ple de vida.
Sí, sí, a més amb una part de ganes de riure, també,
sí,
no? D'ironia.
Sí, té un sentit de l'humor molt fi.
De fet, ell ja comença dient jo no crec en Déu, però el trobo a faltar.
Sí, sí, sí. Sí,
està molt bé. Jo crec que és un llibre molt recomanable i em venia de gust rescatar-lo, treure-li una mica la pols, perquè és del 2008 quan el vau publicar.
Sí.
I per tant, doncs, que la gent em prengui nota. Res a tema, perquè de fet és això, no hi ha res a tema a la mort. I jo crec que és molt important treure-li por en aquest terme i en aquest concepte. I a part d'aquí, sí que tenim novetats, que ens venia de gust que també ens les recomanéssiu, com per exemple aquest llibre de l'italià Marco Missiroli, que és Tenir-ho tot.
Tenir-ho tot és un llibre també molt especial. Marco Missiroli és un autor italià jove, vull dir, com jo, arribant entre la franja dels 40
jove,
i els 50,
jove.
Nosaltres és la segona novel·la que publiquem d'ell. La primera va ser Fidelitat, que també va tenir molt de ressò. I en aquesta novel·la, és una novel·la, jo crec que molt personal, perquè parla d'un personatge que és un jove a la trentena, una mica més jove, que ha nascut a Rimini i ha emigrat a Milà per trobar feina, i de fet es dedica a la publicitat, està treballant, però té un vici ocult, té una taca important, i és que juga a partides de pòquer, on aposta diners de manera important. I a tot això ha de tornar a Rimini perquè el seu pare no està massa bé, també està en un moment que està ja a l'última etapa de la seva vida. La mare va morir fa poc i és el retrobament d'aquest noi amb el seu poble, amb Rimini, amb la seva ciutat petita, i amb tot el que significa l'educació que li van donar els seus pares i com els seus pares també tenien aquestes ganes de tenir-ho tot, que és amb el que ell compara el joc, però els seus pares ho feien d'una altra manera. Els seus pares el que feien era ballar. Competien ballant. I a partir de totes aquestes reflexions i de com és aquesta trobada amb el seu pare tornant a viure amb ell en un moment en el que això, la mare ja no hi és, la casa ja no és la mateixa que era, els amics hi són, però també tothom s'ha fet adult. I ell té aquest pecat, aquesta taca de la que no aconsegueix deslliurar-se'n, que és apostar-ho tot diners mm-hmm. molt bèsties en el joc.
Sí, sí, un llibre, com dèiem, també és superinteressant descobrir, també l'autor Marco Missiroli, que com deies és jove i encara per tant amb una carrera literària prometedora.
Sí, i amb un passat també, vull dir que ell és un autor molt consolidat.
Sí, 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 sí,
allà és un dels autors contemporanis més coneguts a Itàlia. Mm-hmm. Sí, sí.
I finalment en aquest cas és una dona, la Marie-Hélène Lafont, que ha escrit aquest Les Fonts,
sí,
i que també és una de les novetats d'Angle Editorial, no?
Mira, Marie-Hélène Lafont és una autora que de debò que és una descoberta, jo crec que per tothom. És una autora que ha publicat moltíssim, té premis a França, escriu sempre novel·la molt breu. Aquesta novel·la, la de les fonts, diria que té, em sembla que són 112 pàgines, és a dir, res, en una tarda, o menys inclús, mira, són 92 pàgines. En una tarda tu cruspeixes, però et deixa una sensació de... una història tan completa la que explica. En aquest cas és una història dura, perquè és una història d'una família on el pare és un maltractador. Val? La novel·la es divideix en tres parts i són tres veus les que parlen. La primera part és la veu de la dona i és com explica ella tota aquesta relació amb la violència del seu marit, amb com l'ha canviat a ella, les seves expectatives. Estem parlant de França als anys 60, estem parlant d'un entorn rural, un entorn rural que no té res a veure tampoc amb l'entorn rural que nosaltres aquí entenem, perquè França és una altra cosa, però bé, és com ella viu tota aquesta situació amb tres fills que són molt petits i com va pensant en fugir, en com ho podrà fer. A més, això acompanyat de, bueno, de com s'ha envellit aquesta dona, que és molt jove, però com s'ha envellit des del primer dia de casament, amb totes les coses que passen pel cap del seu marit i què fa. I després hi ha una segona part que és bastant sorprenent, que és una veu en primera persona, que és la del maltractador, és la del pare, que també explica, no hi ha cap mena de... O sigui, no busqueu justificacions perquè no n'hi ha al llibre, simplement és un discurs...
Exposar
què passa pel cap d'aquest home. No? I una última part que és molt, molt breu, que és una de les filles, quan ja han passat anys, l'any 74, una cosa així, amb una reflexió que fa sobre... Bueno, amb un final que és molt bonic i que queda molt lligat sobre què ha sigut de la seva família i com s'ha creat la seva família.
Un llibre que segur que et dona molt per pensar,
sí,
també a nivell de societat
i
situacions que per alguns poden ser molt properes, no?
Sí, sí.
Les fonts de Marie-Hélène Lafont, que també segur que valdrà la pena seguir la trajectòria literària d'aquesta gran escriptora.
Sí, sí.
I de la mateixa manera que us proposem que entreu també a Angle Editorial i remeneu tots els títols que tenen perquè podreu triar i remenar molt i n'hi haurà segur que molts que us agradaran i que us atrauran. Moltíssimes gràcies, Rosa Reyes, editora d'Angle Editorial, per haver estat aquí.
Moltes gràcies a tu.
Doncs sí, avui volem anar a la peluqueria a rapar-nos les tristeses i ho volem fer de la mà d'un dels grans, en Josep Pons, que ell és perruquer, assessor d'imatge, empresari, comunicador, mestre. Josep, molt bon dia.
Molt bon dia.
No sé si estàs d'acord amb aquesta cançó,
sí,
que
sí,
diu, mira, no arribo a final de mes, tinc problemes, tinc de tot, però escolta'm, de moment me'n vaig a la pelo.
Totalment d'acord.
I veuré les coses millor.
A més, Noemí, gràcies per la presentació, un plaer estar amb tu. Jo t'haig de dir una cosa, que això ho constarà tota la meva vida. Jo porto alguns anys de professió, 61 concretament, perquè vaig començar ja amb el meu pare, o sigui, escombrant, no? Tota la infància.
I família de barbers, ja,
I
no?
I família de barber, exacte. Vaig arribar a la peluqueria de senyores, però tota la vida treballant i després escoles formant professionals, no? I haig de dir que això ho he constatat molt. I és més, psicòlegs m'han enviat, pacients... perquè, bueno, pues, els orientés, els assessorés una imatge que les actualitzés, que les afavorís, i després uns consells perquè ella també es pugui conservar el cabell, un toc de color, que m'entens, augmentar una miqueta l'atractiu, perquè és indiscutible que el veure's bé al mirall o el veure's millor influeix en l'estat anèmic.
Segur.
Això, oi? Jo crec que...
Això és definitiu. Oi? Sí, sí.
Definitiu.
I també ajuda a tenir l'autoestima bé, perquè també hi ha una part d'higiene... Etcètera. Però escolta'm, amb tots aquests anys que ara ens deies que portes de professió, ha canviat molt tot això.
Ui, mare meva,
i a mi m'agradaria sobretot posar atenció en el punt dels homes.
Uau.
Perquè potser és el canvi més radical,
més
no?
radical
que heu viscut
més radical. Fixa't,
en el món de la perruqueria.
Fixa't, i ara això no dirà gran cosa a favor meu, però és la pura veritat, i a mi m'agrada dir la veritat. I saps què passa? Que amb els anys t'agrada dir el que penses
que
i que pensin el que els hi sembli. És un tema que m'ha agafat de sorpresa.
Ah, sí?
Sí. Que jo fa de 8 anys, fa, que hi ha hagut aquest canvi, aquesta tendència. Nosaltres fa 20 que ja ho fèiem a través d'una empresa americana, American Crew. Formàvem perruqueres de senyores per fer tallat d'home, que és molt diferent, no té res a veure, eh? Mm-hmm. Fèiem cursos monogràfics, setmanals, no? Però mai hagués dit que s'imposés de la forma que s'ha imposat el cabell tan curt, i que veiem que tots els futbolistes, tots els joves, van amb un tallat de cabell rapat. Després hi ha formes, eh? Hi ha dibuixos, formes, colors, pentines diversos i tal. És un món que jo no hi creia, que creia que, bueno, des dels 60, perquè la història ens ho va demostrar, finals dels 60, els 68, el moviment del maig francès, dels hippies, la revolució, els Beatles, Rolling, tothom es va deixar el cabell llarg, bueno, tallar el cabell amb un noi, amb un nen, era un càstig. Hi havia uns conflictes familiars tremendos, perquè tots volíem anar amb el cabell llarg, i els pares, no?, que aquests nens seran revolucionaris, no? Sí, sí, va haver-hi un xoc generacional brutal, no?
Però clar, llavors hi havia poc consum de perruqueria, perquè els cabells eren llargs i anava creixent.
Per això, mira, fixa't, Noemí, va passar de vindre cada setmana, com està passant ara, que cada setmana s'arreglen perquè aquest tallat exigeix estar molt polit i molt ben fet, cada 3-4 mesos, aleshores es va imposar la permanent. Els homes es feien molt la permanent. Jo tenia molts jugadors del Barça i de l'Espanyol que venien al Saló d'Esplugues a fer-se la permanent. No paràvem de fer la permanent.
Però sempre que veiem al mateix lloc, els jugadors de futbol són els que marquen l'estil de les perruqueries?
Sí, sí. Els jugadors de futbol, les actrius, les cantants...
Però les dones potser sí, però amb els homes potser també és potser que siguin específicament els jugadors de futbol.
Sí, NBA, per exemple, aquests cortes, la NBA, els tallats tan curts, rapats, venen de aquí, i després, a partir d'aquí els referents futbolístics, sense dubte, agafem les imatges del futbol dels anys 70, Johan Cruyff, l'Ajax, el Milan, de més, tots anaven amb el cabell com jo, o més llarg, tothom anava amb melenes, tothom, no es veia ningú amb el cabell curt, en canvi ara tots van rapats.
Rapadíssims.
Tots, molt.
Ara com diríem i com definiríem l'estil de perruqueria d'home?
Bueno, rapat dels costats i darrere, en formes, normalment amb una forma d'U, que va dels parietals a la part central de la nuca, quasi tots van igual, i degradat. El secret està amb el degradat. Ara diré una cosa que xocarà, però si veiem fotos d'Adolf Hitler...
Sí, i tant.
És aquest tallat, sí. Aquest tallat. Amb una presentació que es va fer del Vidal Sassoon, que va ser un número mundial, que va tindre salons als Estats Units, programa de televisió, una línia de productes molt forta, que pobre va acabar molt malament per problemes de droga de la filla, separacions de les dones i tal. Allà es va fer un debat, hi havia llongueres, hi havia el pagès, hi havia el perruquers més, i es va posar sobre la taula que el referent era aquest. El Adolf Hitler, i si te'l mires dius, ostres, és veritat, va rapat dels costats, sí, amb el cabell així
més llarg de dalt,
exacte, més llarg de dalt. És aquest estil que ha sigut una sorpresa, que jo, com a formador de formadors i consultor de la Generalitat, està el dia que vaig confeccionar amb la meva filla i algun altre especialista, amb Alfons Arús. Mm-hmm. Alfons Arús era becari meu i va fer totes les transcripcions de les cintes que li agradava, per cert, un fora de sèrie total, treballador, eficient, bueno, treballar amb ell és un problema,
tota una experiència.
És un problema perquè després ja no trobes a ningú que sigui a l'alçada, perquè és una màquina, saps? Una màquina. Vam confeccionar, no inventar cap apartat de la comunicació, el màrqueting, el protocol, que l'estètica, la peluqueria, la cirurgia estètica, la nutrició, inclús el factor de motivació, de coach i tal, no? No vam inventar, jo no vaig inventar cap apartat. Ara, aglutinar-los tots en funció d'una tasca, crec que sí. I jo participar a la campanya electoral com a assessor d'imatge del Trias Farga, per exemple, allà vaig veure que cadascú anava a la seva. M'entens el que vull dir-te? Que no hi havia una coordinació. Sort de la seva senyora, que una senyora que, en fi, sabia molt bé el que tenia que fer i el que tocava. Però hi participava molta gent, però faltava la coordinació. Dic, aquí falta la figura de la coordinació. I vaig assumir una mica aquest rol, amb agenda, horaris, i que si el vestuari, que si les ulleres, que si la corbata, que si... I a partir dic, això és contingut que per la professió argumentalment li dona molt de valor afegit.
Clar, és que realment estem parlant només dels pentinats i la perruqueria, però d'anar amb harmonia amb la resta d'imatge que un vol donar. Clar. Però sí que és veritat que on te va la mirada, el primer lloc que va és a la cara, i per tant el pentinat. Un pentinat determina quin estil ets.
Mira, Noemí, jo sempre dic que el cabell és com el marc en un quadre. Saps el que dèiem off the record de Dalí, la gala, els mars, que els va multiplicar per 5 o per 10? El valor és igual. O sigui, el mar de la cara és el cabell, i canvia el 100%. Cabell curt, cabell mig, cabell llarg, un ros, un vermell, un blau, en fi, canvia totalment.
I ara realment els homes també han entrat en el món dels tints.
Totalment, absolutament. Tant per dissimular la cana com per variants de color de més
s'han
pors.
S'han atrevit a, fins i tot a passar rossos.
Sí.
La mitja, absolutament tot.
Tot tipus de com te diria jo, d'elements estètics actualment és vàlid. I inclús està dintre del context. Però cuidado, que també hi ha els tatus, el piercing, és tot un món, eh?
Sí, que sí, està canviant l'estètica en general. Totalment. I abans també em comentaves el món dels productes, és a dir, sí, ara l'home sí, inverteix molt més fins i tot amb el xampú,
sí,
però també amb les ceres, amb tots els tractaments que es fan al cabell.
Tot, segons el pentinat, per exemple, hi ha la cera, hi ha la pomada, hi ha la gamma d'American Crew, per exemple, em sembla que té uns 25 productes.
Caram.
Sí. I molts clients, 3 o 4, segons el dia, el pentinat més vertical, més cap al costat, dividit, en fi, o sigui, moltes opcions que es fan fàcil, s'ha d'explicar una mica com es fa, però van variant constantment.
I a més a més tenen, els pentinats també tenen noms concrets,
sí,
li posen nom i cognom.
Sí, efectivament. Però això, cuidado, que és molt aleatori, depèn molt del professional que li doni un nom o un altre, igual que amb les presentacions de les col·leccions de les dones, no? Jo, per exemple, m'estudio totes les passarel·les que es fan, ara s'ha fet la de Milán, no? I denominen, segons com, inclús els mitjans de comunicació, amb un nom determinat, un estil que dius, si això abans ho deien d'una altra manera, que m'entens? Uh-huh. Jo crec que al respecte hi ha un factor molt important, Noemí, en aquest moment, que crec que per primera vegada s'ha uniformat absolutament un estil de tallat masculí, és uniformat. Per mi això va contra la meva filosofia, i tinc escola de barberia i treballem, no una, no, dues, i treballem molt, i les tenim plenes, cuidado, però per mi cada persona és un món, i és el que et deia, s'ha d'estudiar, posar la dreta davant del mirall.
Clar, ara es busca el pentinat d'aquell jugador i el millor tu no et sentes
gens bé. Bueno, i a mi em passa, jo vaig per la Diagonal i veig un suèter en una estanteria i dic, ostres, és guapo, entro, me'l poso i no m'agrada.
Clar.
Vull dir, canvia totalment, no?
Per tant, s'hauria de tornar a buscar el professional que busqui l'estètica que t'està més bé a tu, en moda de perruqueria masculina.
Exacte. Això és el que jo faig, intento, a través d'un consell d'experts que dirigeixo per L'Oreal com a consultor, que es diu Hair Confection, permetem, i va dirigit als professionals per aportar valor afegit al món de la perruqueria. No és dir què vols fer, sinó posar-te dreta, mirar-te, perfil, front, constitució, proporció, harmonia, estil, objectius, condicionants, veure una mica si ets una persona extremada, si ets moderada, si tens complexes, si no t'agrada, si tens prejuïcis, això ho has de captar. És molt important.
És el que dèiem al principi, psicologia.
Sí. És que és relació humana. Jo t'haig d'interpretar. Quant important és que un metge sigui un psicòleg que vulgui empatitzar amb tu, o no?
I tant.
Et pot curar només així, entre cometes curar. Però almenys fer-te sentir bé, donar-te una confiança i una seguretat, no? Doncs és això. No he de dir, la perruqueria, què es vol fer? Rentar, tallar, tenyir... Com la pentino? La ratlla, al costat, al mig, volum, sense volum, cap a la cara... Això està mort, perdó. Això és sobreviure. La perruqueria que realment està funcionant i va bé és la perruqueria personalitzada. Viure una experiència, que aquí entra el tracte del professional, com deia, la relació, el feedback, assessorar, analitzar el cabell si té algun problema, a través d'un aparell que permet veure el cabell per dintre 200 vegades augmentat el seu tamany, tant el cuero cabellut com el cabell, i diagnosticar amb un metge, amb una biòloga, qui sigui, el cabell al 100% fidedigne, i a partir d'aquí recomanar els productes més adequats. Hi han games que són les que dediquen més milions, que són multinacionals, a la investigació capilar, i això li pots dir al client o la clienta, mira tu, que és el que en aquests moments estadísticament està obtenint millors resultats. Mm-hmm. Diu les marques, per això te'ls recomano, perquè són els que funcionen més bé. Cuidado, no crece pelos, Noemí. Crece pelos, jo soc cosmetòleg i no n'hi ha cap.
No existeixen.
Cap. Cap ni un.
Quan... Això ens hem de quedar... No. Perquè si parlem de perruqueria masculina, és un dels grans problemes també que tenen, que hi ha la pèrdua de cabell.
Sí. I com afecta, Noemí, no t'ho pots imaginar, eh? Sí. Sobretot quan són joves, eh? Perquè no és el mateix a partir dels 50, saps? Que a partir dels 20, eh? Uh-huh. O sigui, no vull dir noms, però hi ha gent, en fi, jo he treballat, inclús amb alguna pròtesi, amb presentadors de televisió i tal, aporta complexes, inseguretat, baixa autoestima...
Serà mentida com el cabell pot afectar-nos tan directament a la nostra psicologia.
I gent que són fores de sèrie, eh? Ara estic pensant, són molt coneguts, molt populars, però no direm els noms, fores de sèrie, eh? O sigui, que van perdre el cabell molt jove i com els afectava, eh? Gent molt intel·ligent, gent amb molt de caràcter, i en canvi aquest tema els afectava molt. Jo ho entenc, el que dèiem abans, el fet de veure's d'una forma o d'una altra, doncs, és important.
I tant que ho és, i avui hem volgut començar l'entrevista justament parlant d'això, de que, escolta'm, quan hi ha problemes de moment ens anem a la pelo i posem-nos guapos, i avui ens hem volgut posar guapos de la mà del Josep Pons, parlant justament de perruqueria en el món masculí. Moltíssimes gràcies, Josep Pons.
Un plaer, a tu, a disposar sempre que vulguis. Un
plaer,
és un
igualment.
Plaer, gràcies.
Josep Maria Morros, molt bon dia.
Bon dia.
Avui...
Estàvem rient, però la pel·lícula no fa riure.
No?
Ja t'ho dic ara,
Què dius? Fa por?
No.
Fa plorar?
Fa... Por no.
Por no.
Plorar...
És dura.
Sí, això
veus?
Sí. I molt violenta.
Molt violenta?
Molt.
Molt. A veure...
De fet, parla de lluita lliure, amb la qual cosa hauria de ser...
Violència...
Sí.
Esportiva una mica també, no? Perquè es considera esport.
Sí, i a més amb molt poder als Estats Units. De fet, és una pel·lícula que està molt bé. Tu, si veus el tràiler o llegeixes una mica la història, pot ser que et tiri una mica enrere i diguis no m'interessa o no la vull veure o el que sigui, que és una mica la resistència que tenia, però vaig pensar, a veure, anem-la a provar. I t'haig de dir que està força, força bé.
Ever since I was a child, people said my family was cursed. Mom tried to protect us with God. Pop tried to protect us with wrestling. He said if we were the toughest, the strongest, nothing could ever hurt us.
Bàsicament és la història d'una família als Estats Units que són els que, més o menys a començaments de la dècada dels anys 80, van fer realment història a nivell mundial, a tot arreu on hi havia competicions de lluita lliure. I els fills de tota una família es dediquen a aquesta competició. El que passa és que, com hem pogut escoltar, ell diu que la seva família té una maledicció.
I sí, la tindrà.
No, home, no t'ho explicaré, això.
No m'expliquis. No m'expliquis.
És que si no...
Que m'expliquis. És molt llarga?
Sí, però passa bé.
Sí?
Sí. I la veritat és que hi ha moltes escenes de lluita, és veritat, és molt violenta, és veritat, però també té, diguem-ne, que les escenes que expliquen l'evolució d'aquesta família quan comença, i a partir d'aquí com tots els germans es van dedicant a la lluita lliure i es veient l'evolució que tenen al llarg de la seva vida. I la veritat és que les interpretacions estan molt bé, i bàsicament, diguem-ne que els dos principals que hi ha, el Zac Efron i el Jeremy Allen White, que és el de
no et puc ajudar perquè no ho sé.
De Bear.
Sí,
que n'hem parlat.
Sí, tant.
Doncs, és a dir, físicament estan bastant irreconeixibles.
Sí?
Sí, perquè clar,
han hagut de preparar-se per l'ocasió.
Però les interpretacions estan molt bé, la història està molt bé, i tot i que tinguis aquesta dosi forta de violència, i a més que puguis no pensar o que no t'agrada, no és gratuïta.
Perfecte.
I després hi ha tota la part dramàtica, és a dir, no és que faci por, perquè no és una temàtica que faci por, però sí que la part dramàtica és molt bèstia pel que fa a aquesta família, però sí que està veient l'evolució també que aquest món, és a dir, com va incrementant-se cada vegada més la popularitat, sobretot a partir del moment en què hi entra la televisió als Estats Units, i els combats es deixen de fer, diguem-ne, que en pavellons locals, sinó que tot va guanyant grandàries, i la seva part d'explicació històrica, que potser és el, també el més desconegut que tenim aquí, perquè ens quedem les imatges només de les competicions de lluita lliure, està molt bé. I aquest esperit de voler ser el màxim, és a dir, el número mundial en aquesta...
La competitivitat.
En la competitivitat, sí. Que doncs... també els hi va molt, molt engegada pel pare.
Per tant, ja és una qüestió també familiar. Suposo que també deu haver-hi una trama d'emocions familiars, de relacions, pares, relacions fills, etc.
Sí, la mare que té... És a dir, que saps aquell personatge que va aguantant, que ho assumeix tot, que va patint tot el que està fent, però el seu paper de... haver de dedicar-s'hi a tot i donar suport amb el seu marit, tot i que moltes coses potser ja no hi estigui d'acord. De fet, el personatge que... l'actriu que interpreta el Pere de la Mare, que, a veure, moltes línies de diàleg no és que tingui, el que passa que és una actriu que havia sortit a Urgències i que a mi agrada molt, que és la Maura Terni. Ja et dic aquí, no... Diguem-ne que el seu paper llueix en els moments d'expressivitat per les... coses que poden anar passant. Què et sembla?
Doncs mira, que sí, que anirem al cinema...
Sí. És a dir, jo crec que s'ha de superar aquesta barrera de no m'agrada... És a dir, que pot ser que no treballi lluita lliure, ja,
però que no és l'argument principal. Això.
Ara, que enllà. Sàpigues que lluites n'hi ha unes quantes.
Segur.
I que allò que fas una mica així de com imaginar-te el mal que deu fer...
Ja.
Sí.
Doncs escolta'm, em sembla fantàstic. Demà sèrie televisiva...
D'Iron Claw, el Clan de Hierro, estrenada fa una miqueta més d'una setmana, encara en pantalles. I sèrie televisiva, sí senyora.
Val, doncs vinga.
Que amb aquesta sí que patiràs.
Sí?
Patirem.
Sí. Bueno, si ho fem plegats no serà tan dur. M'acompanyaràs amb el patiment, no?
D'acord.
Val, doncs demà en parlem. Joan Maria, que vagi bé. Els Premis Drac de RAC1 ja tenen guanyadors en la categoria Contribució al Benestar a l'Hospital Sant Joan de Déu, en la categoria Històries amb Ànima, Nada a l'Agdal, en la categoria Projecte Cultural al Festival Sonar, en Innovació Sostenible RCR Arquitectes, Trajectòria Àngel Velasco Pérez, Revelació de l'Any, Mushka, Veu de l'Any, Michel Sánchez, Excel·lència, Club Patinatge Artístic Olot, i en la categoria Tots som un, Antonio Díaz, El Mago Pop. Enhorabona a tots. El dimarts 9 d'abril a les 19:30 es farà la gala de lliurament dels Premis Drac al Palau de Congressos de Barcelona, recinte Montjuïc, amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, FIAC Assegurances, Kia i Vueling, la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers, Aena Miele i Fira de Barcelona i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Soy la zorra. Si me divierto, la más zorra. Se alargo y se me hace de día. Soy más zorra todavía.
Ara feia dies que no la sentíem aquesta, Jordi Ramos, bon dia.
I espera't,
no? I espera't, que ara la començarem a sentir a tope, no?
Home, clar, això, cada cop més, perquè ja està arribant. Ja... Ja tenim els ordres de les semifinals de
televisió.
Sí, ja, això ja ho repassarem.
Va.
Sí, perquè és que ara hi ha una cosa més grossa que ens ve al davant.
Ah, sí?
Perquè els Nebulosos seran els anfitrions de la tercera Barcelona Eurovision Party.
Què m'estàs dient?
Comença ja, això és ara mateix, el dijous.
Ah, sí? Caram.
Sí, jo per venir ja estic nerviós.
Però escolta, m'ho ballaràs tot, no? Perquè que són totes molt bailongues com aquesta, o no?
Bueno, hi ha una mica de tot, com cada any a Eurovisió, però aquesta és la gràcia, no? No sé, és que clar, pensa que és el més important que viurem a Catalunya els eurofans en tot l'any, si és que no arriba el júnior, que això encara està per veure. I, per exemple, mira, també he parlat amb el director de la festa, l'Olivier Grau, i ell també està nerviós, o per altres motius.
És un projecte que costa bastant d'organitzar a nivell de producció i a nivell de gestió, com us podeu imaginar, perquè tot el que és la coordinació, la logística, els vols, diferents països, etc, etc, és complicadet. Amb la qual cosa, bueno, generen bastants nervis. També ja tenim una mica la seguretat de que és el tercer any, amb la qual el format el tenim bastant apamat i sabem on poden haver-hi les problemàtiques i els errors.
Harry's.
Anava a dir, què és això que sona?
Els guanyadors de 1984, fa 40 anys, i també alguns dels que podrem veure en directe a Barcelona en un esdeveniment que, segons l'Olivier, compta amb el suport absolut de l'Ajuntament. De fet, ara l'alcalde, Jaume Collboni, no ha dissimulat mai que té tirada cap a Eurovisió. Una prova és el tema del Júnior, que ja demana que vingui cap aquí. En qualsevol cas, sembla que l'objectiu sigui identificar cada cop més Barcelona amb Eurovisió.
Hi ha el compromís de que sigui un projecte i un esdeveniment amb cert creixement i amb certa perspectiva de ciutat. Per això, doncs, comença tot dijous amb una festa de benvinguda, divendres tenim dues activitats, el dissabte tenim el gran concert i després tenim com una espècie de panells a disposició, xerrades a nivell professional vinculats al món de la música. I tenim tot d'altres activitats paral·leles que fan que no només sigui un esdeveniment ni nocturn ni només d'una nit, sinó que cobreixi i que permeti que qui vulgui venir a visitar Barcelona i qui vulgui venir a gaudir de la Barcelona Eurovision Party pugui fer-ho com un pack complet de diferents dies amb diferents activitats.
Per això que de l'any passat ja no té massa sentit, en certa manera, dir-li festa, perquè no deixa de ser un festival, no? Si comença dijous i acaba dissabte de matinada. L'Olivier, de fet, no em descartava que l'any que ve es digui així, ja, es digui festival. En qualsevol cas, de moment està clar que enguany serà la consolidació d'aquest nou format, no?, de tres dies, no?, en lloc d'un que va haver-hi el primer any, però amb dos canvis importants.
A veure.
El primer que tenim és el lloc, perquè divendres tot passa pel poble espanyol.
Creiem que és un espai emblemàtic, interessant, que de cara a les delegacions i la gent que ve de fora li pot resultar curiós. El fet de que ens puguem permetre fer alguna de les nits a l'aire lliure ja amb dates d'abril, que creuem els dits, no hi hagi problemes, no plogui ni res, és un risc també, però creiem que el resultat final és molt més interessant. Estem aportant més Barcelona que el que seria un espai tancat.
La segona novetat també és divendres, és una festa familiar eurovisiva. I sí, ho ha sentit bé, pels petits de la casa. No només inclouran l'Evi Díaz, que és l'únic català que ha anat al Júnior, sinó també concursants d'Eufòria com l'Estela, l'Helena Escòrcia, el Domènec o l'Escorpio. Tots cantant només cançons eurovisives.
Home, evidentment, no esperava menys.
I tot plegat amb un format que jo trobo molt innovador i adient per aquestes noves generacions que s'enganxen al festival. Jo tinc amics que tenen fills que són fans d'Eurovisió i jo me n'alegro enormement, perquè com més eurofans siguem, més feliços que seran.
Això no s'acaba, això no s'acaba.
No s'acaba. I com deia, serà el poble espanyol divendres a la tarda. I després hi ha una altra festa també allà, al mateix lloc. Una festa que es diu l'Eurojustice.
Nosaltres tenim el plantejament no escrit, però és el que hem fet des del principi, que la nit del dissabte, que és la nit gran, només poden estar a l'escenari artistes que hagin anat a Eurovisió o hi vagin aquesta temporada. Aquesta és la norma que tenim principal. Però, evidentment, hi ha un interès per veure, doncs, preseleccions o preseleccions nacionals en concret, i Benidorm Fest hi ha molt d'interès, amb la qual per això creem aquest format del divendres, que ja el vam iniciar l'any passat a la Sala Apolo per donar cabuda a aquest tipus d'artistes.
Artistes com Sofia Coll. O Roger Pedrós. Estic comptant les hores, un rellotge atura, desfent el temps amb versos per voler-nos trobar, però no, el temps s'esgota i no. Que no pot faltar a casa. casa seva i tampoc vindrà, doncs, no, que sí que vindrà, dic, Jorge González. I presentat per un clàssic.
No faltarà ningú, la cineta pastís, això.
Sí, pel que fa al dissabte ja repassarem el cartell la setmana que ve, però d'entrada l'Olivier Grau ja ens ha avançat algunes perles.
A mi em fa molta il·lusió Cornelia Jacobs, perquè en el 2022, quan vaig tenir el privilegi de veure-la a la final, em va encantar, i és un artista que teníem ganes de portar, i és un artista recent, i això la gent, quan el públic eurofan, també ho valora. Jo crec que tenim una compensació aquest any d'antics actuals. Evidentment em fa molta il·lusió tenir Nebulosa. Nebulosa com a representant d'Espanya. Això, cada any hem aconseguit tenir la delegació espanyola els 3 anys que portem, i esperem que sigui sent així fins durant molt temps. Però, mira, i em fa molta il·lusió, i tampoc és molt significatiu, però em fa molta il·lusió la host, la presentadora que tenim aquest any, que és la Nina.
Cornelia.
Molt, molt, m'agrada molt aquesta, molt.
Un altre motiu perquè m'acompanyis.
Veus? Encara ens... ja veig que el festival aquest, jo ja li dic festival.
Sí, home, sí. Si és que no tenies prou de motius.
Sí, sí.
Bueno, i encara t'afegeixo un altre motiu, perquè si l'any passat el leitmotiv van ser els 20 anys del Dime de la Bet, aquest any, com no podia ser d'una altra manera, són els 50 d'aquesta victòria.
El meu pare, jo recordo que jo era petit i posava música d'Ava, saps? Per això igual, després de dir, m'agrada tant ballar i m'agrada tant disfrutar de la música a nivell de música de festa i música de ball. No sé, Ava és com una melodia present, contínua. No hi ha cançó pràcticament d'Ava que no m'agradi, saps? Que totes formen part ja de... l'escoltaria d'una familiaritat constant, no? També és veritat que Ava ens han matxacat per tot arreu, musicals, pel·lícules, però bueno... L'any passat vaig tenir el plaer d'anar a veure l'espectacle aquest digital que fan a Londres amb els avatars, i em vaig emocionar moltíssim. Vull dir que, no sé, és una barreja d'una època, d'una nostàlgia no viscuda, però que em sento molt identificat.
Ai, sí, crec que amb aquesta ballem tots.
A més, ens sentirem molt a parlar d'aquest aniversari perquè és molt gros i perquè encara no sabem què hi haurà a Malmö. Bé, una cosa sí, s'ha anunciat una exposició especial que hi haurà allà a Malmö, 2 plantes amb objectes seus i de les pel·lícules i tal. Espera't a les gales. De moment, centrem-nos en casa nostra i en aquesta festa que tenim, la Barcelona Eurovision Party. Recordo, dijous amb DJs a la Sala Safari, divendres 2 festes al Poble Espanyol, la familiar i la de Benidorm Fest, i dissabte el gran concert al Palau Sant Jordi Club, del que ja en parlarem, però et dono un tastet.
Home, aquesta és bailonga també,
Ja la reconeixes, l'Angelina Mango, la candidata italiana d'aquest any, que actuarà en directe a Barcelona i que el tanto... que ha avançat Ucraïna i ja va segona a les apostes.
Epa, doncs escolta'm, alerta amb Itàlia, no sigui cas que arribi a ser la guanyadora.
A mi m'agradaria.
Sí? Doncs vinga, va. Ens quedem amb aquesta, no, Jordi?
I tant, doncs, no dir-la.
Que acabis de passar un bon dissabte. Vorrei dirgli che sto bene, ma poi mi guardano male, allora dico che è difficile campare. Business, parli di business, intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti. Princess, ti chiama Princess, allora adesso smettila di lavare i piatti. Muoio senza morire, in questi giorni usati, vivo senza soffrire. Non c'è croce più grande, non ci resta che ridere. In queste notti bruciate, una corona di spine, sarà il dress code per la mia festa. Della noia, oh, è la cumbia della noia.
perché è l'unico modo per fermare, per fermare, per fermare, ah, la noia. Perché soffrire fa le gioie più grandi, non ci resta che ridere in queste notti bruciate, una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. È la come la noia.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica a les assegurances MyBox.